al matí. Informació, reflexió i entreteniment. Fem salut amb el Parc Taulí.
I com us dèiem, el Centre de Desenvolupament Infantil i Atenció Precoç del Taulí, el CEDIAP, ha fet aquest any els seus 40 anys de vida. L'equipament impulsat per la doctora Joaquima Judez amb una subvenció d'Immerso Madrid ha crescut molt en aquestes 4 dècades. Dels 52 nens que es van atendre el 1979, s'han passat als 2.000 anuals de l'actualitat, amb una atenció que no ha parat d'evolucionar. I per això, per explicar aquesta evolució i també commemorar la trajectòria, doncs faran una festa infantil i també una jornada científica a l'auditori del Taulí. I nosaltres volem conèixer més a fons tant el servei com aquesta festa que ens preparen. I per això ens acompanyen la Montse Torres, que és la coordinadora del CEDIAP. Bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia a tothom.
I també ens acompanya la Loli González, que és la treballadora social. Bon dia i benvinguda.
Bon dia.
I després en parlarem amb l'Estefania Bassolo, que és la mare d'en Roc, també un dels nens atesos per aquest servei. Primer de tot, expliqueu-nos quina és la tasca, quin és l'objectiu del CEDIAP i a qui atén.
Hola, doncs mira, primer de tot, gràcies per donar-nos l'oportunitat d'explicar un servei que normalment quan venen famílies o venen inclús estudiants en períodes de pràctiques, tenen aquesta sensació de ser a vegades una mica desconegut per la quantitat de tasca que a vegades es realitza, no? La veritat és que, ja et dic, com tu has comentat, no?, té una llarga trajectòria, però que diríem que a dia d'avui l'objectiu principal és una mica la d'atendre a nens i nenes en l'edat d'entre 0 i 6 anys que poden presentar algun tipus d'alteració en el seu neurodesenvolupament. Això vol dir dificultats a l'hora de desenvolupar tot la psicomotricitat en els primers anys de vida, el llenguatge, la conducta, etc. I llavors en aquestes alteracions moltes vegades tenim nens que porten un retard important, però sí que és veritat que altres simplement els seguim perquè tenen algun motiu de risc i d'alguna manera pues, fent un seguiment i fent simplement un aconsellament a les famílies, doncs els nanos poden evolucionar perfectament. La nostra tasca en principi és la de fer la detecció, fer el diagnòstic, analitzar també les possibles causes d'aquestes dificultats, establir un pla de treball, fer el tractament i tot això pues, comptant amb la participació de la família i de tota la xarxa a nivell educatiu i social del territori.
Clar, des de fora, així d'entrada, pot donar la sensació, pot semblar que el CEDIAP només atén a infants amb patologies greus i permanents, però també n'hi ha problemes més específics o nens de menys risc, no? Quin és més fàcil que arribin als vostres centres? No sé si... Quina és la dada?
Bé, sí que introdueixi jo una mica el risc que pot tenir l'evidència, no? El símptoma, d'alguna manera. Hi ha algú que està preocupat, no? Pot ser el pediatre, pot ser la pròpia família, que a vegades veu algunes coses que pensa, ai, jo veig el cosinet o veig el veí que té la mateixa edat i fan coses diferents, i després poder analitzar això i veure que moltes vegades la normalitat realment és molt àmplia i a vegades una cosa que pot semblar que preocupa, doncs no pot tenir un valor en quant al pronòstic d'aquest nen, no? I a vegades altres coses que poden semblar no preocupants, per nosaltres pot tenir una significació més àmplia, no? És la nostra feina, però sí que és veritat que també arriben als serveis, i això potser la Loli ens ho explicarà millor, no? També hi ha algun tipus de casos que realment la família està preocupada per l'entorn, no? Ells mateixos es veuen en una situació de que estan sobrepassats per algun motiu i també mereixen la nostra ajuda.
En aquest sentit també hem de dir que una de les característiques del CEDIAP és que teniu tots els símptomes dels nens de manera conjunta i no per separat. Com ho feu? Explica'ns una mica com treballeu amb aquest equip multidisciplinar. Loli, vinga.
L'equip està compost per psicòlogues, psicoterapeutes, logopedes, fisioterapeutes, treballadors socials i els neuròlegs, que són normalment els que fan les primeres entrades al servei. L'equip és multidisciplinar perquè pensem que el nen ha d'estar atès en tota la seva globalitat. Llavors, quan la psicòloga valora el nen o el neuropediatre, el deriven i fan la derivació al servei més específic que en aquell moment el nen té més dificultats. Però quan es va valorant, si hi ha altres dificultats, si un nen està fent fisioteràpia perquè té un problema motriu i surten dificultats d'alimentació o de llenguatge, evidentment es fa la consulta a la logopeda i el tractament també l'aborda la logopeda. Després hi ha tot l'àmbit de la família, no? El que deien abans, a l'àmbit social. Hi ha famílies que per diferents circumstàncies... L'única circumstància que tenen totes és que tenia un nen on t'han dit que poden haver-hi possibles dificultats i altera tot el sistema familiar, necessiten un suport i un acompanyament. I quan les dificultats són més greus, evidentment, tota la xarxa d'ajudes, tant a nivell social com les ajudes per possibles dificultats que tingui el nen.
Ara, com ens comentaves, no?, que a banda d'atendre doncs, els nens, també ateneu a les seves famílies, quines són les principals atencions, reclamacions que fas com a treballadora social, no?, que et demanen?
Les ajudes socials no són prou àmplies ni són prou ràpides. La gent triga molt a rebre les ajudes que necessiten. Evidentment, des que el 2008 va començar la crisi fins al dia d'avui, el nivell de pobresa infantil és elevat. Les desigualtats al Vallès, hi ha moltes entre les diferents ciutats que tenen dins del CDIAP, i els recursos sempre són insuficients. Espais familiars, maternos, són espais que trobem a faltar quan necessiten suport en determinades famílies.
En aquest sentit, què és el que més els hi preocupa a les famílies o en el que van més perdudes a banda d'aquestes ajudes, no?, que no arriben com haurien d'arribar?
A banda de les ajudes que han de rebre, que els anirien bé per poder atendre els nens, doncs les famílies que tenen fills amb determinades dificultats, el poder conciliar, no?, la vida familiar amb la vida laboral a vegades és complicat.
Molt això complicat, potser és la, no?, principal. Perquè s'han d'agafar moltes baixes, m'imagino, sí, no?, sí. Quan els nens, doncs, suposo que han de fer, doncs, revisions...
Sí, i l'acompanyament setmanalment, el tractament, sempre és complicat combinar la vida familiar amb la vida laboral.
I per conèixer també quina és la visió dels familiars, parlem amb la Estefania Basolo, que és la mare d'en Roc, un dels nens atesos al CDIAP. Bon dia, Estefania.
Bon dia.
Ara, explica'ns com vas arribar tu al CDIAP.
Jo, quan el Roc no tenia l'any i mig, vam anar al pediatre perquè jo li volia comentar que hi havia coses que no em semblaven normals, no?, en un desenvolupament d'un nen de la seva edat, no? No era jo que no parlés, sinó que em semblava que no hi havia un feedback, no?, que no m'entenia. Llavors ella em va dir que no passava res, que era molt petit, i llavors ja està. Llavors un dia que vam anar a urgències hi havia un altre pediatre i li vaig aprofitar per comentar-lo perquè jo tenia el run-run i em va derivar directament a proves d'oïda, que és el protocol, perquè el cridava si no es girava, per exemple, que és un dels trets fonamentals de quan hi ha una alerta, no?, d'aquest tipus. I llavors vam arribar a una visita del CDIAP amb una neuropediatra i efectivament vam veure el que nosaltres estàvem veient.
I clar, un cop arribes al CDIAP ja, i et trobes, no?, amb aquest diagnòstic que té un trastorn d'espectre autista, com us ajuden els professionals a fer front a aquest diagnòstic i a millorar la qualitat de vida d'en Roc i la vostra?
Doncs jo sempre dic que el CDIAP no només va al Roc, anem nosaltres com a família, no? A mi és com, jo sempre ho explico com si m'haguessin recollit enmig del desert. No és que m'alegrés, evidentment, però sí que em vaig sentir molt recolzada i com si d'aquí en endavant em podrien guiar. A nosaltres, al Roc, i a nosaltres com a família ens han ajudat moltíssim.
Explica'ns a vosaltres, com deies, doncs, sou presents en totes aquestes sessions que es fan amb el Roc. Com us ajuda, no? Han estat útils per poder, doncs, tractar-lo, estimular-lo i després, doncs, també tenir les pautes, no?, per practicar a casa.
Sí, la veritat és que malauradament són 3/4 d'hora, 1 hora a la setmana, llavors amb això, clar, la feina la fem a casa, no? I doncs allà la nostra psicopedagoga, que és Judit Boix, que per mi és una referència perquè per mi ja és també psicòloga meva, sap portar el Roc, el sap portar, sap què li agrada, sap què no li agrada, sap fins a on esforçar, llavors sempre et dona unes pautes o sobretot et tranquil·litza, però sempre et diuen la veritat. Perquè també nosaltres som uns pares receptius, entenc que és un diagnòstic difícil de pair, has de passar una mena de dol, llavors quan arribes en aquest punt només tens ganes de saber com ajudar el teu fill i ella et dona les pautes.
Perquè com és el seu dia a dia, el dia a dia d'en Roc?
Bueno, i el vostre, evidentment. Com diu la Judit, el Roc és un TEA molt atípic, no? que com tots, no? Però aquest, el Roc és un nen que sempre està content. El que passa que, diguéssim, que té el, no té programat el llenguatge i la comunicació. És a dir, la seva barrera principal és el tema comunicatiu. Llavors, no és tant això que no parli, sinó és que a nivell de que ell t'entengui és una mica més complicat perquè el seu cervell funciona d'una altra manera i rep les dades d'una altra manera. Llavors, mica en mica, estem intentant adaptar el com ell rep les dades a la nostra, al nostre entorn, i mica en mica ell, pues, bueno, ell va a un col·li ordinari, ha començat P3 amb una ajuda que es diu CA, que és un sistema que té l'escola, un recurs per nens que tenen algun tipus de trastorn i necessiten ajuda. Llavors, mica en mica, ell va fent, però evidentment les diferències són molt notables.
Té gairebé, doncs, 3 anys, sí. No? I heu vist, doncs, tots aquests progressos en el temps. Creieu que si no haguéssiu anat, doncs, al CDIAP, potser l'estat d'en Roc seria un altre?
Evidentment. Evidentment, jo crec que l'atenció precoç és una de les principals causes de millora dels nens amb diagnòstic TEA en aquest cas, o qualsevol altre tipus de trastorn. Crec que és bàsic. El que passa que sí que és veritat que en el meu cas era el meu primer fill, però al tenir un grup de mares pre i postpart, les comparacions començaven i el Roc, evidentment, pues no, es notava molt despenjat de la resta. Sí que cada nen té un procés, que té un ritme, evident, sí, però hi ha coses que no.
També suposo que t'ajuda, no?, el fet de veure altres famílies que tenen, doncs, nens amb les mateixes o similars problemàtiques, no?, sí, que en Roc, i també, doncs, doncs entendre, no?, a passar aquest dol, com deies abans, no?, i també, doncs, a buscar fins i tot recursos, eines i compartir neguits.
La veritat que el recolzament entre les famílies que tenim nens diagnosticats amb TEA o altre tipus de trastorn és base per veure que no estàs sol, que si un dia t'has de cagar la mare que va parir a tothom, tu pots fer amb ella, perquè la gent que no està en el teu dia a dia o està i veu quatre coses diuen, ai, però si parece normal, si no tiene nada, sí, clar, perquè és la, diguéssim, el trastorn invisible, no? No té cap afectació física, no? D'allò, i amb les famílies sempre riem, no? Perquè ja tu prens, hi ha un xic d'humor negre també en aquest cas, però t'ajuda a pair, t'ajuda a passar l'estona i veure que potser una cosa que li ha funcionat a una altra mare, tu la pots aplicar, pot funcionar o no, però que no sigui per això, no? I entre les mares i pares, doncs, hi ha com una mena de codis que ens ajuda a parlar dels nostres fills.
Ell com ho rep, com viu la seva malaltia, no? No sé si és conscient, és massa petit.
Ell no, ell amb el seu trastorn crec que no és conscient. Ell entén la vida d'una altra manera i de vegades nosaltres hem d'educar la mirada, hem de canviar la mirada, perquè ell al final no fa res que no faci un altre nen. El que passa que no entén les normes socials, no entén la nostra societat com està establerta. Ell, si vol alguna cosa, ho agafa. I un altre nen li pot seduir i dir, això no s'agafa, ta-ta-ta-ta-ta. Al Roc has de fer un altre tipus de pedagogia, per exemple.
Precisament per visibilitzar, per parlar, no?, de totes aquestes problemàtiques i també com ha crescut el servei en aquests 40 anys, es farà, doncs, aquesta commemoració, aquesta festa. Tu participes? De quina manera? Explica'ns-ho.
Jo soc moderadora, perquè mira, em van proposar, va sortir al món, no?, una persona que xerri molt, dic, pues mira, jo. Modero una taula de professionals que explicaran com ha arribat al CDIAP des dels seus inicis, abans de que fos CDIAP, fins als nostres dies. I la veritat que m'ha fet molta il·lusió, perquè crec que les famílies formen part d'això també, i que continua amb nosaltres, pues, és d'agrair.
Doncs també a tu t'agraeixo que hagis compartit amb nosaltres la vostra experiència i també els vostres avanços. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
Doncs com escoltàvem amb l'Estefania, no?, és un dels casos dels molts, i que també suposo que es tracta de fer un petit homenatge, no?, a totes aquestes famílies amb aquesta festa i també a tots els professionals que han passat pel CDIAP, no?
Sí, exactament. La veritat és que el CDIAP és la suma de l'experiència, de l'esforç, de la il·lusió i del treball de molta gent, però que sí que, bueno, com hem escoltat ara, sempre les famílies realment són el motor de tot, perquè realment són les que mai es rendiran. mai, passi el que passi, sempre procuraran el millor pels seus fills, lluitaran per ells, i això fa que també nosaltres ens vegem una mica a darrere el tsunami d'ells, no? Assumint les seves preocupacions i la seva responsabilitat. Crec que ha explicat molt bé la mare del Roc, una mica, quina és l'objectiu del que fem, no? Que per un costat és conèixer el nen, entendre com funciona, saber com el podem ajudar, adaptar, fer les adaptacions de l'entorn que calguin i coordinar-nos amb l'entorn educatiu i social per d'alguna manera donar una resposta conjunta a les necessitats que es van sortint al llarg del desenvolupament i que a més són canviants, eh? D'entendre que el nen evoluciona i les dificultats també.
Expliqueu-nos aquesta jornada que fareu divulgativa. Cada moment és un èxit de participació, no? Que comença divendres amb una jornada científica que farà doncs una mirada al passat. Expliqueu-nos qui serà l'encarregat, què s'explicarà també doncs en aquesta trajectòria.
Molt bé, sí, la veritat és que estem molt contents i més que res per la il·lusió que ha generat. Tothom està com molt animat de participar. I aquesta jornada del divendres, que és una actualització en els trastorns del neurodesenvolupament, fem aquesta mirada al passat en el sentit de com hem arribat aquí, com ha estat, no?, la nostra trajectòria, però sí que li volem donar un aire de realment d'actualització, d'avenços, no? La segona taula té que veure amb la situació científica actual de totes les novetats, tots els avenços que ja s'estan fent i que actualment tenim al damunt i que realment ens ajuden a visualitzar un futur d'una altra manera, que també seria la tercera taula, amb la idea també de comptar amb l'administració aquí, una mica ens ajudi també a establir les línies que des de la Generalitat també tenen pensades de cara a aquest futur.
Suposo que també es parlarà dels avenços, no? Cap a on van aquests avenços? Què és el que permetran a curt termini per millorar la vida dels nens, dels familiars i també de vosaltres, dels professionals?
Bueno, jo crec que des del minut primer, quan la doctora Hudet va assumir el repte en aquell moment, és de no acceptar mai la incurabilitat dels trastorns del neurodesenvolupament. És algo que es va començar amb aquesta filosofia i seguim amb ella, no? De buscar alternatives sempre, a vegades de curar allò que no es cura, no? D'intentar, ni que sigui en projectant-ho cap al futur, buscar noves alternatives. Ara mateix la genètica ens està donant ens obre una finestra d'oportunitats que canviarà en pocs anys realment tot el nostre panorama.
Loli, explica'ns també la part de les famílies dels nens, no? Aquesta festa que prepareu, on serà, què és el que fareu també per ells?
La idea és que també els nens i les famílies que els acompanyen puguin tenir un espai de celebració, no? De poder gaudir com una festa d'aniversari. La festa es celebrarà el submarí que tenien el CDIAP. El CDIAP es va adaptar i es va fer l'entrada, que era fosca i era una mica lletja, l'han adaptat amb un submarí i allà farem com un fons del mar on es celebraran diferents activitats. La idea és que els nens també puguin gaudir de l'espai on van a fer el tractament habitualment. Es farà un contacontes, es farà una batucada, hi haurà pintacares, bueno, hi haurà diverses activitats, hi haurà uns racons de lloc i la idea és que ells puguin gaudir del dia i fer bufar les espelmes de l'aniversari, no?, del CDIAP.
Doncs esperem que bufin ben fort i llarga vida doncs al CDIAP, que siguin mínim 40 anys més doncs donant aquests recursos a aquestes famílies i a aquests nens de la nostra ciutat i de l'entorn. Que vagi molt bé i bon dia.
Moltes gràcies.
Segueix-nos a les xarxes socials, a facebook.com/radiosabadell, a Twitter @radiosabadell.